Són les 11 de la nit.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui parlarem de com evangelitzar a través de l'arquitectura i de la música. Ho farem amb el teòleg i arquitecte Eloi Aran, que ha editat un llibre titulat Prega Rock. Benvinguts, comencem escoltant, com és habitual, la paraula del bisbe.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. I després del baptisme, què? Segona part. Dels 7 anys a l'adolescència. Segueixo la reflexió de la setmana passada amb la intenció d'oferir als pares algunes indicacions per tenir presents en l'educació cristiana dels seus fills. Si fins als 7 anys em centrava sobretot en la família, ara cal pensar també en l'escola i la parròquia. Els 7 anys és l'edat en què, segons la normativa diocesana, els petits han de començar la catequesi o el procés catequètic a les parròquies o centres. En acabar el segon any, podran començar a participar de l'Eucaristia, la primera comunió. Però després, el procés d'educació continua amb la catequesi de seguiment, de professió de fe, de preparació a la confirmació i de després de rebre el sagrament de la confirmació. La primera constatació és que actualment els pares d'infants que han estat batejats de petits no pensen en la catequesi ni en la iniciació cristiana. L'altre problema o repte és que, després de rebre la primera comunió, molts infants no continuen el procés catequètic de formació i, diguem-ho clar, els pares potser tampoc no en veuen la necessitat. Per això la qüestió és si per la veritable formació cal continuar la catequesi. Alhora cal tenir ben present la importància de les classes de religió que s'ofereixen a les escoles. Catequesi i classe de religió es complementen i sumen en el procés educatiu. Proposo que hi pensem, tot valorant què convé més als infants en el seu procés educatiu. Quina és la finalitat de la catequesi? Conèixer Jesucrist per estimar-lo i seguir-lo. Seguir-lo és el mateix que viure en cristià. Conèixer no és només descobrir qui era, què va fer, sinó entrar-hi en relació personal, que porta a l'admiració, a l'estimació, a creure-hi i assumir el que ens ofereix i proposa. Cal tenir clara quina és la proposta de Jesús per la vida. Cal adonar-se que la manca de formació religiosa cristiana no els farà cap bé per assumir decisions importants en la seva vida. No tindran uns fonaments que els ajudin a ser més lliures per decidir. Desconeixeran els arrels i els perquès d'unes actituds i valors. Tampoc no entendran molts aspectes de la nostra cultura i no tindran la possibilitat d'assaborir l'experiència de Déu. A cada etapa de la vida cal fer i renovar aquest coneixement. La catequesi s'adapta a la capacitat i condicions de cada edat o nivell, molt semblantment com succeeix amb l'escola i l'aprenentatge pedagògic, que proposa a cada etapa diverses matèries i créixer amb valors o actituds. Què passaria si els infants només anessin a l'escola durant 2 o 3 anys? Fa un temps vaig escriure una carta als alumnes de les classes de religió i que val sobretot per la catequesi. En recordo alguns pensaments que poden ajudar. És molt important per la teva vida conèixer Jesús, el que va dir, va fer, per què va morir i va ressuscitar. Ho sabem perquè va escollir uns amics deixebles per dir a tothom el que havia passat. Així tu també pots saber perquè avui tants milions d'homes i dones, infants i joves, confien en Jesús i volen viure com ell ens ha ensenyat. Sobretot, entendràs millor el que Jesús t'ofereix, perquè puguis ser més feliç, perquè et sentis molt estimat o estimada, perquè ell vol ser el teu amic per sempre. Descobriràs un llibre únic, la Bíblia. De fet, són molts llibres en un de sol, on descobrim com Déu s'ha donat a conèixer al poble de Jesús i a tothom. Llegir i entendre aquest llibre ens ajuda primer a conèixer Déu i el que vol per a nosaltres, però també ens ajudarà a conèixer millor els pensaments, els escrits, l'art, les lleis, els costums, la història del nostre país i d'una part molt gran de la humanitat. Jo estic convençut que molts infants lamentaran i es doldran d'haver-los privat de la formació cristiana. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Anem a les notícies que ens ha redactat Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies.
Aquest cap de setmana s'estrena a les televisions locals Temps d'Església, el nou espai audiovisual del Bisbat de Girona.
Després d'un període de no emissió, l'espai audiovisual del Bisbat de Girona torna a partir d'aquest cap de setmana a les programacions de Televisió de Girona, Televisió Costa Brava, Canal 10 Empordà i Banyoles Televisió. També es vol potenciar la seva difusió per internet a través de les xarxes socials i del canal de YouTube del Bisbat. Amb un format renovat i amb més oferta informativa, l'espai Temps d'Església, fins ara Camí de Vida, vol potenciar la informació de l'activitat diocesana i donar a conèixer la diversitat de projectes, realitats i iniciatives, tant d'àmbit eclesial, religiós i social, que tenen lloc dins i fora de la diòcesi de Girona. Temps d'Església té una durada aproximada de 25 minuts i alternarà el format d'un informatiu amb una entrevista o debat d'actualitat amb un vídeo reportatge de caire monogràfic. Els mesos de gener i febrer s'oferiran 4 emissions, que seran el 17 i 31 de gener i el 14 i 28 de febrer, i es preveu recuperar la periodicitat setmanal a partir del mes de març.
El bisbe de Girona signa 13 nous nomenaments, 7 dels quals són dones.
El bisbe Francesc ha fet recentment 13 nous nomenaments de religioses i laics amb la missió de dirigir la celebració de la paraula en absència de prevere. D'aquests, 11 duran a terme la seva tasca a l'arxiprestat de l'Alt Empordà Interior i 2 ho faran a l'arxiprestat de la Selva. D'aquests 13 nous nomenaments, hi ha 7 dones i 6 homes.
La Delegació Episcopal del Trànsit del Bisbat de Girona organitza el concurs Pere Jordà de Seguretat Vial.
L'objectiu del concurs és promoure uns valors que facin que les persones, tant conductors com vianants, prenguin consciència de la seguretat vial amb l'objectiu d'aconseguir l'ideal zero d'accidents de trànsit. La temàtica és, més enllà de la solidaritat, la caritat com a conductor i com a vianant. El concurs s'estructura en 3 modalitats: la modalitat de dibuix, la literària i l'artística, on s'hi podran presentar tant vídeos de menys de 3 minuts de durada o anuncis per promoure la mobilitat segura. El certamen contempla 2 categories: la infantil, adreçada a alumnes d'educació infantil i primària, i la juvenil, on s'hi podran presentar estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius. La data límit de presentació de treballs és el dia 15 de maig. Es podran presentar directament a la seu del Bisbat de Girona, a la plaça del Vi número 2, o bé per correu electrònic a bisbatgironatransit@hotmail.com.
Ens ha deixat mossèn Alfons Riera.
Aquest dimecres ha mort mossèn Alfons Riera i Gubau. Va néixer a Girona el 2 d'agost de 1928. Entre d'altres llocs, va exercir el seu ministeri a Calella, Bàscara, Parets d'Empordà, Portbou, a la Basílica de Sant Feliu de Girona o a Aigua Viva. L'any 2009 es va jubilar i va passar a residir a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona, on va morir. L'enterrament es va celebrar dijous al matí a la Basílica de Sant Feliu de Girona.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Anem tot seguit d'escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de la parròquia de la Immaculada i Sant Pau de Figueres. Benvingut, Miquel Àngel.
Hola.
Bon any.
Igualment.
Quan vulguis.
Volia parlar que el que s'aprèn de petit serveix per tota la vida. Aquests dies de Nadal vam anar a portar la comunió al domicili d'una feligresa malalta d'Alzheimer, ja una mica avançat, i ens hi vam trobar amb una religiosa, amb una veïna seva. La malalta no coordina gaire, com és normal en aquest estat. Tot d'una, se'm va acudir donar-li la mà i començar a cantar-li una cançó de Nadal. I noi s'hi va agafar de seguida. Cantava, somreia, i ens varen posar a cantar tots quatre unes quantes cançons nadalenques, i ella els seguia sense cap esforç i s'ho passava molt bé. Després vam resar, vam donar la comunió, les pregàries també perfectament les deia, per dir que aquesta dona haurà perdut memòria pròxima, també remota, però en canvi el seu ADN cristià, allò que va rebre de petita, aquelles cançons i aquelles pregàries, això serà l'últim que perdrà. Diumenge passat vam celebrar la festa del baptisme de Jesús, que precisament se'ns recorda la importància del baptisme i els que creiem que es pot batejar de petits, quan els pares valoren la fe, valoren allò que és bo pel petit. Per tant, des de petits ja no li volen negar allò que els pares creuen que és bo. Després de gran, doncs amb la formació que ho ha tingut, el nen assumirà o no assumirà aquest coneixement de Jesús que li han donat de petit. El mateix Papa Francesc, moltes vegades, ha fet referència a la importància que va tenir la seva àvia. Quan ell tenia només 13 mesos, la seva mare va tenir el segon fill, i l'àvia, que vivia a prop, cada dia el anava a buscar, se l'emportava a casa seva, i la tarda el tornava a casa dels pares. I l'àvia Rosa va ser com una mare en la fe per Jorge Mario Bergoglio. El Papa afirma que va ser ella qui el va ensenyar a pregar. Per dir que el baptisme de petits té això, i la formació cristiana de petits té això, que ja de petits aprenem a sentir-nos fills estimats d'un Déu que és molt gran, tan i tan gran que no ens abandonarà mai més, ni tan sols quan perdem facultats i la vida faci que ens anem tornant petits, petits, petits. We don't need no education.
We don't need no thought control. Els Pets, Antonia Font, Lachlan Busto, Bruce Springsteen, Fito and Fitipaldis, Bob Dylan, Supertramp o els mateixos Pink Floyd que escoltem de fons formen part del llibre Prega Rock. Es tracta de la recopilació de les lletres de 33 cançons que el teòleg i arquitecte Eloi Aran considera que són transmissores de valors. L'editat, l'editorial Claret. En parlem amb l'autor de l'obra, Eloi Aran, des de l'altre costat de la línia telefònica. Benvingut, Eloi.
Hola, gràcies.
Com neix la iniciativa d'aquest llibre?
Mira, això neix després d'haver indexat més de 500 cançons al portal pregària.cat, de relacionar cançons de música popular contemporània, o el cantarem per rock, amb l'Evangeli i el missatge evangèlic.
Parlaves de pregària.cat. Què és pregària.cat?
Pregària.cat és un portal que va néixer cap allà el 2007 i aglutina diferents iniciatives de pregària online, iniciatives de pregària a la xarxa, i sota el paraigües de la companyia Jesús. I trobem des de la pregària virtual del Jesús Renau, l'Espai Sagrat, entre d'altres, i també allà el Prega Rock.
Parlem una mica d'aquest llibre. Com el definiries? Com és?
El Prega Rock és una literatura comparada, és un diàleg entre aquesta caixa de ressonància de cançons, la majoria d'inspiracions laiques, i aquest estendre la mà a l'Evangeli i a la Bíblia.
Va separades cada cançó o cada grup de cançons per temps litúrgics.
Sí, bueno, de fet, havia pensat en 40 cançons, perquè és un número bíblic, però després va passar 33 per vincular-ho amb el que són les 33 setmanes lectives que té aproximadament un curs. Llavors, hi ha una primera part, que són 18 cançons, que tracten directament valors, el perdó, la recerca espiritual i de més, i després sí que n'hi ha 5 que són d'Advent i Nadal, 5 que són de Quaresma i Setmana Santa, i 5 que són per Pasqua.
A qui va adreçat? Com es pot treballar el llibre? Perquè ara em deies que has pensat en el temps lectiu. O sigui, això va adreçat a estudiants, a escoles?
Bueno, el públic pot ser molt ampli. O sigui, el número 33 facilita aquesta posada en pràctica d'un curs, per dir-ho així. Hi ha un curs, pot ser un curs lectiu dins d'àmbit escolar, però també pot ser dins de catequesis, grups, esplais, grups de reflexió, de vida cristiana i de més. No? Inclús qualsevol persona que li agradi la música i tingui interès en relacionar música i espiritualitat, jo crec que és un llibre que també li agradaria.
Com es pot treballar? Parlaus una mica d'esplai, de catequesi.
Es treballa perquè cada cançó, o sigui, tracta un tema, un valor, i hi ha la lletra de la cançó, després hi ha un comentari, una reflexió que he fet jo, i després s'ofereix també una dinàmica per treballar aquesta cançó en grup, i després un text que tracta aquell tema, però que no és directament la cançó, un text ja sigui o filosòfic, o bíblic, o d'una pel·lícula, etc.
Quin criteri ha seguit per escollir les 33 cançons?
N'hi ha diversos. Un és la diversitat de temes, no?, que tracti diferents temàtiques. Després també hi ha el de diversitat de llenguatge, o sigui, trobarem cançons en català, castellà i també en anglès, amb lletra traduïda. I després també diversitat d'estils, o sigui, que podem trobar des de Pink Floyd fins a Amaral o Shakira, vull dir que, o els Manel.
Per tant, no són cançons convellanes, perquè ens entenguem.
No, és música popular contemporània en sentit ample.
És veritat que qui prega cantant prega dues vegades, ho deia Sant Agustí, i et serveix també en la introducció del llibre.
Sí, bueno, jo crec que el cant afegeix una dimensió afectiva a la pregària, fa que ens impliquem més en allò que estem pregant, ens serveix de guia, ens serveix per recordar, per tant sí que sol ser una ajuda al tema del cantar.
Ho dèiem al principi, tu ets arquitecte i teòleg i també exerceixes de professor. Els joves són conscients dels valors que pot transmetre una cançó? Ho dic perquè n'hi ha que només es fixen en la música i no potser en la lletra.
Sol passar això que dius. Sol passar això que dius perquè consumim cançons, no? Moltes vegades sí que hi ha un film musical, però aquest film musical no ens aturem a escoltar el film musical. No? Hi ha una nota de fons allà, però no ens aturem a agafar-la, a meditar-la, a pair-la, no? No fem una, igual que una lectio divina, no fem una música divina, per dir-ho així. O sigui, no ens aturem a escoltar a vegades. I això és el que jo convido els joves, no?, especialment, a aturar-se i veure què diu la lletra.
Tu dirigeixes també projectes d'arquitectura religiosa contemporània al despatx T113, taller d'arquitectura. Cap on va actualment l'arquitectura religiosa? Com la definiries?
L'arquitectura religiosa, primerament, caldria que realment s'apliqués les directrius del Concili Vaticà II, que molt sovint no s'acaben d'aplicar, i després aquesta problemàtica s'hi afegeix al tema de la nova evangelització, no? Que aquests espais realment siguin comunicadors de l'evangeli, que tinguin un missatge, que transmetin un missatge i que facilitin uns espais que facilitin la trobada de la persona amb Déu, amb Jesús, en definitiva.
Com són actualment els dissenys d'esglésies, de temples, en refereixo, comparats amb èpoques anteriors?
Clar, en èpoques anteriors, clar, el concili ja fa uns quants anys. En èpoques anteriors. Abans hi havia, diguem que, era molt fàcil fer un temple en el sentit que hi havia una planta basilical que servia per totes les esglésies i més o menys amb diferents variacions i de més, però bàsicament l'esquema estava molt clar. Amb el Concili Vaticà II, de sobte els arquitectes es troben que els hi falten eines o que els obliguen a pensar més que no pas un esquema merament repetitiu. Llavors això, diguem que és una arquitectura més complexa, més amb diàleg, més pendent de la comunitat i que aquesta comunitat també transpugui el transcendent, perquè en el fons una església sempre és una finestra oberta al transcendent i això no s'ha de perdre, no? O sigui, no és un garatge assembleari i ja està, sinó que també ha de tenir aquesta dimensió d'orientació que també tenien les antigues esglésies.
Aquests temples com serien? Amb molta llum, el que és l'assemblea doncs, al voltant de l'altar, del presbiteri? Com seria per tu el temple, per exemple, de Déu Perfecte?
Aviam, el temple de Déu perfecte. Primerament cal dir que la litúrgia pròpiament no necessita arquitectura. O sigui, cal ser humils amb això. O sigui, hi ha molts arquitectes que la seva gran il·lusió és fer un temple com màxima expressió de la seva carrera. A més, la litúrgia no necessita arquitectura pròpiament. Vull dir, allà on es troben dos en nom de Jesús, allà enmig està ell, no? Per tant, no cal un temple. De fet, l'Eucaristia de les JMJ de Copacabana, a la platja de Copacabana de Rio Janeiro, ja no hi havia arquitectura, no? Però així tot, intentant responent al que em preguntes, sí que és important que hi hagi la centralitat de tres elements, que són la seu, l'altar i l'ambó. Aquests tres elements són molt importants i haurien de ser com a elements centrals, no? Al mateix temps ha de quedar palès el tema de comunitat, que som comunitat, que som assemblea, eclesia, vol dir assemblea, vol dir convocació. Però no és només un lloc de trobada que nosaltres quedem per WhatsApp i ens trobem un lloc i ja està, sinó que almenys ha de quedar palès també qui convoca a la gent. Aquest qui convoca és Déu. Per tant, sempre hi ha aquesta dimensió del cel. Sempre és un tros de cel implantat a la terra, un temple. No?
Com s'evangelitza a través de l'arquitectura?
Pues de moltes maneres. O sigui, la forma de l'arquitectura és una manera de parlar, de transmetre un missatge evangèlic. La forma parla de Déu. De fet, l'arquitectura és un vestit i és una extensió corporal d'aquesta comunitat que prega, no? Per tant, la forma és important. Però després també és important, per exemple, la manera com es construeix. Això també és important. També ens parla d'Evangeli, no? Una, per exemple, la capella de la reconciliació del mur de Berlín, que està feta amb les runes d'una antiga església, parla d'ecologia, de reciclar elements, no? I això també parla, en certa manera, apunta a olor a resurrecció, no? O sigui, la manera com es fa, la forma, el simbolisme, com es relaciona amb l'entorn, són aspectes que ens poden dur una arquitectura evangèlica.
Sí, més o menys, ara me responies a la pregunta que anava a fer. Quins temples destacaries que amb una simple mirada ja evangelitzen? Hi ha algun més?
Sí, home, n'hi ha molts, sí. Hi ha molts temples que tenen coses a dir, inclús temples moderns. Penso, per exemple, a l'església de Crist Esperança del Món, de Heinz Tesser, a Viena, que és una església posada als peus dels edificis dels gratacels de les oficines de la ONU, no? I està presidit per una gran llum, una gran llanterna zenital que té forma de llaga, i en el fons convida aquests grans mandataris de l'ONU a mirar la creu, perquè té una forma cruciforme, de creu grega, i hi ha la llaga ja posada, no? I ei, no us oblideu dels crucificats del nostre món, no? És una manera d'estar present, també, que interpel·la i que parla d'Evangeli.
Quins projectes de temples has fet, Eloi?
De temples de nova planta, cap. O sigui, he fet molts temes de reforma i millora, no? Així que pugui destacar, per exemple, hi ha la intervenció a l'església parroquial de Santa Madrona al Poble Sec, que va ser molt interessant perquè és conegut, és un temple neogòtic de finals del segle XIX, i allà, clar, les dimensions són enormes, es coneix com a catedral del Poble Sec. I vam fer una intervenció de mínims, que era fer un terra tècnic de tarima, sobre el qual es disposava un element corredor que ajusta l'espai segons el nombre de gent que hi ha, i al mateix temps possibilita un atri de gentils on pugui haver-hi un anunci de la fe d'una altra manera, no? O sigui, possibilita diferents usos evangèlics en un mateix espai litúrgic. Aquesta estaria molt bé, per exemple.
De Girona, quins temples destacaries?
De Girona, per exemple, hi ha l'església de Sant Josep, que va ser dels primers temples moderns que es van fer a Catalunya. O sigui, jo crec que és digne de ser visitat. És auster, és un temple molt auster. Alguns dirien que fins i tot protestant, però no. I després és un temple on queda palesa també aquesta centralitat de l'altar, la importància del presbiteri, la llum està molt ben tractada. Bé, jo, per exemple, posaria aquest, Sant Josep.
Quins són els teus arquitectes de temples religiosos que més t'agraden?
Bon, molts. És que has de pensar, fins i tot, Le Corbusier, que és un dels pares de l'arquitectura moderna, un dels edificis emblemàtics de l'arquitectura moderna és precisament una església, és l'església de Le Corbusier de la Ronchamp, no? I tot i que Le Corbusier no era creient. O, fins i tot, Alvar Aalto va fer esglésies que es diu d'arquitectura orgànica, no tan racionalista, sinó més atentes a l'entorn i de més, que també són molt, molt interessants. I més actualment hi ha, per exemple, Tadao Ando, un japonès, que va fer l'església de la llum, que és una església molt fosca, però de formigó, però que el formigó queda foradat, no? Travessat per una creu buida, que és per on entra la llum, i s'identifica la creu amb la llum, no? I, bueno, com aquests n'hi ha molts,
Algun temple religiós favorit, a part d'aquests?
Per exemple, hi ha... Mira, un que no és massa conegut, conegut i és de Catalunya, que a mi m'agrada molt, és l'església del Col·legi Claver dels Jesuïtes de Raimat, a Lleida. És una església de l'antic, que era l'antic noviciat, i que és d'una senzillesa i d'una delicadesa en el tractament de la llum i dels espais molt interessant.
Doncs molt bé, Eloi. Acabem com hem començat, parlant de música. Quina cançó recomanaries pels valors que transmet i que has inclòs en el teu llibre?
Home, per exemple, hi hauria la cançó dels U2, But I Still Haven't Found What I'm Looking For. Encara no he trobat allò que estic buscant. I parla molt d'aquesta recerca espiritual de l'home, no? I al final de tot de la cançó fa referència al regne de Déu. Encara estic esperant el regne de Déu, que apunta a l'esperança cristiana, que és el mateix motor que mou, per exemple, el que hem parlat fa no res, que és l'arquitectura, no? Mostrar l'esperança.
Doncs moltes gràcies, Eloi Aran, per estar amb nosaltres i molt d'èxit amb el teu llibre. Que vagi bé.
Gràcies.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest dilluns dia 18, recés de l'apostolat de l'oració a les 5 de la tarda al Temple del Sagrat Cor de Girona. Dimecres dia 20, festa de Sant Sebastià a Ridaura. A les 12, el nostre bisbe presidirà la missa. I aquest mateix dimecres, dia 20, arribada del Pare Pelegrí a Tossa. A les 6 de la tarda, aproximadament, el bisbe Francesc i les autoritats l'acolliran després del seu retorn de Santa Coloma de Farners. Divendres que ve, dia 22, presentació del llibre de Cinto Busquets, Piulades al vent, pensaments d'un captaire de l'esperit. A 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Intervendran, entre altres, el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, i l'historiador Joaquim Nadal. Divendres, celebració ecumènica amb motiu de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians a l'Església del Mercadal, a les 8 del vespre, a l'Església del Mercadal de Girona. I també el divendres, ultreia comarcal dels cursets de cristiandat a 9:45 de la nit a la parròquia de Cassà de la Selva. Avancem. El dissabte de la setmana que ve, dia 23, missa de Sant Fruitós a la parròquia d'Ossinyà a les 11, presidida pel nostre bisbe. I també a la tarda, el dissabte dia 23, confirmacions a anglès administrades pel bisbe francès. Serà a la parròquia a les 8 del vespre. Anem a escoltar tot seguit el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 17 de gener. Nou col·laborador que ens acompanyarà en aquest temps ordinari fins a arribar al temps de Quaresma. Mossèn Jordi Pasqual, rector de les parròquies de Maçanet de la Selva, Sils, Vallcanera i Martorell de la Selva. Benvingut, Jordi.
Hola, bon dia.
Bon dia i gràcies per la teua col·laboració.
De res.
Gràcies, Jordi, quan vulguis.
Aquest diumenge llegim l'Evangeli de Joan, capítol 2, versets de l'1 al 12. El papa Francesc, en la butlla on convocava l'any jubilar de la misericòrdia que estem vivint, diu que la benaurança en la que hem d'inspirar-nos durant aquest any sant és feliços els compassius, Déu se'n compadirà. Compadir-se vol dir patir junt amb el que pateix, fer-se càrrec de la seva situació i procurar posar-hi remei. Misericòrdia vol dir tenir un cor abocat a les necessitats dels altres i també procurar posar-hi remei, tot plegat amb sol·licitud generosa i amb pregària. Això és el que fa Maria en les noces de Canà. Es preocupa d'una necessitat concreta i material d'aquells nuvis en el seu banquet de noces. No tenen vi. I prega al seu fill. Jesús es deixa commoure tant per la compassió i la misericòrdia de la seva mare que fins i tot avança l'hora de la seva manifestació i fa el primer miracle. Feu tot el que ell us digui. I ell ens diu, sigueu misericordiosos com ho és el vostre Pare del Cel.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.